Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis.
Què tal, Tomàs? Si ara ja estem amb el StreamYard de luxe.
Sí, fixeu-vos que... Deixa'm fer una cosa. Aquests dies vaig una mica precavit, eh?
No tenim el pato.
Ah, vale, perfecte. No estic veient que sí que surt el nostre àudio en el directe.
Estem a YouTube.
Estem a YouTube i tot està rodant com hauria de ser.
No, doncs això... no hi ha el pato de l'StreamYard.
No, tenim el nostre logo, ¿vale? Uh-huh. De fet, aquesta mena de fons de Mossega la poma el volia deixar al principi mentre no ens connectem, perquè a vegades podem...
És la carta d'ajuste que deien abans.
La carta d'ajuste, eh? Però podem treure'l, eh? I així estem més... s'esveu millor el logo.
Bé, escolta, podem deixar el verd. Però està bé que sortia la poma així amb els auriculars.
Correcte, perquè això vol dir que estem en streaming en directe.
Correcte, correcte.
Bueno, avui és una bona notícia. Avui és... la bona notícia és que els oients han apoquinat...
No, ens han ajudat, ens han fet costat, ens han fet costat, ens han dit, escolta, això que esteu fent ens agrada i ens importa que continueu fent i que ho feu el millor possible i
després...
tenim els medis per fer-ho el millor possible.
Sí, és un honor i cal estar molt... Després, a la banda de contacte, comentaré les últimes aportacions i desplegarem una miqueta més això, però, bueno, la veritat és que StreamYard, que no és barat.
No és barat.
No, ens permet, jo crec que saltar, no? Fer un salt positiu cap a la part, diguéssim, de streaming i no afecta la part d'àudio que continuem generant.
És a dir, tenim un altre canal de sortida que havíem experimentat moltes vegades, eh? Amb el streaming, amb el vídeo. Jo recordo algun vídeo amb el Sergi Perucho passant pel mig, allà des de la pel·lo, intentant fer coses.
Hi ha un oient una mica, perdó, l'expressió, però una mica cabró, que va penjar en el canal de Mossega la poma general
algun vídeo vintage
meu que estic passejant pel campus de la UPC, ¿vale?
Quan en Rai havia fet la primera comunió.
És que jo crec que era l'època en el Rai estava fent de becari.
En Rai no havia acabat la carrera, tu estaves treballant per mi.
Sí. Encara em van sortir canes.
Que record. Sí, perquè sóc un jefe super estricte i super dolent. Us deia, feu. Una mica en plan com en Corifereu i disfruteu, no?
Sí.
I amb en Rai i amb en Cupa i companyia. Èpoques...
I amb la Berta i molta gent, sí. Que alguns els hi han perdut una mica la pista. L'altre dia pensàvem tots ells, que, clar, són molts anys, són 16, 17 anys de trajectòria i hi ha hagut molta gent que ha anat passant i que alguns continuen, no?, i estem en contacte i d'altres que no sé què fan. O
la vida s'hi fica pel mig, la Sílvia, la Berta, la Gina, que ara està de supermama i ja no està en el govern. Coses.
Sí, coses.
Escolta, doncs...
Avui és una mica improvisat.
Dissabte. Perquè... O sigui, és una cosa que no hem fet mai, que ha sigut gravant dissabte.
Dissabte, el dia després...
El dia després de la pallassada, amics.
Sí, una pallassada total. Ara en parlarem. A banda d'això, a banda de que tenim una part, diguéssim, inevitable de parlar de geopolítica i els Estats Units, hi ha un parell de temes que els anuncio, a veure si es dona temps de parlar d'ells. Un és, a part d'això, de l'ús de geopolítica, vídeos generats amb Sora d'OpenAI, que tu tens un vídeo, una cosa a ensenyar, que ha fet el teu fill, i que al·lucino, pepinos, tio.
No, el petit és algo... És algo d'això, és tremendo.
I, bueno, doncs, a veure, anem a seguir una mica el plànol i l'esquema. I això, doncs...
Hem de posar una falca. A veure
com posar una falca.
Això de les falques. L'última l'he sentit una mica fluixa. Sí, no és aquí...
Pues mira, ara fas bé dir-m'ho perquè la pujaré una miqueta més. Estava al 50, el pujo al 75. Vale, doncs això és a l'episodi 616 de la temporada 18 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé.
Mira, escolta, atenció a una cosa.
Digues.
Això és un compact disc.
Això, pensa que, perquè tenim una audiència que ja té, ja té una edat, eh? Però molta gent no sap el que és, eh?
És un compact disc que tinc funcionant.
Ai,
aquí.
Mira, tenim un oient de San Francisco, en Rafa aquí. Rodríguez.
En Rafa Rodríguez, mira, tinc el Mac Studio, aquí sobre tinc un lector de CDs, CDs / DVDs, extern, ho acaba per USB, i així, perquè... Aquest disc resulta que l'havia tingut en els anys 90, se'l va comprar el meu germà, un disco alemany de música instrumental basat en guitarres elèctriques, amb algun cover de Fleetwood Mac i coses així, i no el trobava. I no el trobava, se l'envandu el meu germà diu que en un canvi de pis no l'ha perdut i no sé on collons estava el disco, i no hi havia, no estava YouTube, no estava iTunes, no estava Spotify, no estava enlloc, i he trobat en una botiga de Bèlgica que resulta que venen CDs de segona mà i he comprat per 4 euros i 5 euros de transport el CD, que evidentment he ripejat i el tinc a la meva llibreria d'iTunes. Però són aquestes coses que passen. Baixa una mica el volum.
Perdona, no, el que vaig a fer és marxar, perdona.
No, però per deixar-lo una mica més, hem d'anar-ho...
Estem fent proves, de la realització, això és
Només comentar això, escolta, que encara existeixen els CDs, els DVDs, i que estic, i que els meus músics preferits encara estic comprant. Quan surten els CDs, els hi compro normalment els que treballen per allò que en diuen labels, les distribuïdores petites, i compro
coses com
això, eh?
Sí, sí, sí.
Coses, però que ja venen en edicions com això, amb tots els... Amb el CD instrumental, amb les versions de no sé què, amb tot el llibret.
Sembra un llibre d'un joc de rol.
Tio. No, són coses que fa patxó, que és l'equivalent dels vinils. I que...
jo tinc un problema, que la meva colla d'amics, no tots, però bueno, amb el que hi ha de totes les edats, però bueno, amb els que ens movem de forma habitual, mira, el Rafa Rodríguez és un estudiant teu, mira, vaig a posar-lo, et poso el seu d'això, diu, és un estudiant del Ludo del 2006, jo sí que sé el que és un CD.
El que he dit la cara, sí, hombre...
Els teus estudiants estan a San Francisco, tio.
S'escampen pel món.
Benvingut, Rafa. Ens fa molta il·lusió que entreu en el directe i feu comentaris.
Què tal, Rafa?
Doncs, anava a dir que de la colla que ara ens movem darrerament, són un pèl més joves que jo. No gaire. Ens portem 8, potser 10 anys, no?
Una mica la meva edat.
I normalment no ho notem. No, és que amb tu no em passa. En canvi, amb ells, els seus referents musicals no són estrictament els meus. Els meus són els teus. Vull dir, jo quan tu parles de música, ara acabes d'esmentar Fleetwood Mac. Vale? Jo els tinc com a referents, però ells són uns anys més joves i tenen unes altres...
Ja són més dels música més dels 90.
I em sento tan abuelo.
Sí. Bueno, clar, a veure, jo el que passa és que jo tinc la falera, jo sempre he tingut la falera que a mi m'ha agradat molt els grups britànics de la segona meitat dels 60, els anys 70, els Beatles, els Stones, els Fleetwood Macs, els Pink Floyds, els Zeppelins, els Skid Row, els Thin Lizzy, tot aquest tot aquest conjunt de música, diguéssim, britànica de segona meitat dels 60, 70 i tal, a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt. Bueno, els Queen, evidentment. És molt la meva música. És molt la música que a mi ha ressonat i sempre ha tirat. Que no deixa d'això, és que no deixes de tirar, doncs, que, per exemple,
és que van estar
els Metallicas o les Springsteen o els mateixos Dire Straits, que seria, diguéssim, l'última onada de la gran música britànica dels anys 70.
Tota la gent que has dit tu...
Són els grans grups britànics d'això?
Els grups britànics.
Dels anys 70, de fet.
Exacte, jo tinc una llista Apple Music, vale? Una llista de favorits, per entendre'ns. Vale? I aquest diumenge passat van venir els col·legues d'aquí, de la Garrotxa, van venir a casa, que van fer, com diguéssim, la festa d'inauguració, vale? Del nou pis. I bueno, ens van passar molt bé, van venir a dinar i tal. Jo vaig posar la música de fons, saps? De la meva llista.
Tio, què passes?
No, i em agradava a mi, però ells estaven com decalats 10 anys, saps? 8 o 10 anys. I no. O sigui, és molt curiós la música. Com...
Jo ho reconec, jo reconec que per mi el meu referents musicals són com d'una persona més gran. Sí. Potser perquè això, doncs, perquè el que escoltava el meu pare, ma mare, sobretot el meu oncle i tot això, és que sempre em va tirar i m'ha tirat això. De fet, comencen a haver-hi gent.
Però no són molts anys, estic parlant de 8 anys, de diferència.
Mira, ara t'explico una de bona, perquè hi ha uns que comencen a agafar i ara corre com una narrativa. Saps aquestes narratives? Saps què poso a l'orella a la via del tren? Hi ha una narrativa que el que diu és que... Als anys 60 i principis dels anys 70 tot era com molt guai de puta mare. I llavors hi arriba un moment, és quan hi ha la crisi del 73, que comença a haver la crisi aquella del...
el petroli del 74.
El petroli i tot això, però que a més coincideix amb la guerra contra les drogues, vale? És a dir, en Nixon el que fa és dir els seus enemics polítics, diguéssim, són els demòcrates, on estan, diguéssim, molt la gent de la lluita pels drets civils, i això, aquests estan molt vinculats en el món universitari, allò, Berkeley i tot aquest tipus de coses, i és gent, diguéssim, que bàsicament estan experimentant bastant lliurement amb les drogues. Amb drogues psicodèliques, marihuana i aquest tipus de coses. I llavors el que agafen i diuen Nixon apliquen la fórmula de la prohibició dels anys 30 i es munta una prohibició contra tot tipus de drogues i, a més, sense discriminació. És a dir,
veníem d'una època, penseu que veníem de l'època dels finals dels 60, principis dels 70, el món hippie experimentava.
L'estiu de les flors, l'estiu de l'amor, si vas a Sant Francisco porta les flors al teu cap, Woodstock, tot aquest tipus de coses, coses Hendrix, tot això.
Ara és una mica... Sí, una cosa és la filosofia, que està
no, però tot això es veu d'una manera. Tot això es veu d'una manera, però el que...
Bueno, pensa que la gent gran d'aquella època, el salt era brutal entre aquesta gent que practicava això i els seus pares, els pares d'aquella generació.
No, és una miqueta gairebé inevitable. És a dir, tu tens una generació, el que anomenen en Estats Units la gran generació, els de la guerra. Vale? Els de la guerra, és a dir, ara imagina't...
No perdem de vista una cosa que va ser molt traumàtic, sobretot pels americans, que va ser la guerra del Vietnam, Va ser brutal.
No, però fixa't una cosa. Jo no sé tu, però jo tinc memòries dels meus avis, vale? Qualsevol cosa que tinguessin, ens ho donaven a les meus mares, a la meva mare, a nosaltres, t'ho donaven tot, perquè no havien tingut res. O sigui, havien arribat a perdre tot durant la guerra, han tingut que agafar i tornar a reconstruir. Ara imagina't si la generació aquesta dels nostres avis, que han agafat que aquí, doncs, la guerra civil espanyola, com que no va arribar el pla Marshall, recordem l'Albert Langa, el Pedro Berlanga del Benito Mr. Marshall, que passa de llarg, vale? Ja no és el plan Marshall. Als Estats Units surten d'aquesta crisi terrible que tenen a partir de l'any 29, la crisi dels
130,
fan la Segona Guerra Mundial i surten a partir de l'any 45 amb una bonança econòmica bestial, molt interessant.
A veure, pensa que als Estats Units, clar, més enllà de la seva participació a la guerra i els efectes interns, ells internament no van tenir una guerra dins de casa. ¿vale? No, en canvi, els països europeus, i Japó i Àsia, van tenir una destrucció interna enorme, gravíssima, gran. Aleshores, per reconstruir, ells van deixar diners, van vendre materials...
El pla Marshall, sí, sí. Perquè ells, com que no tenen res i tenen, en canvi, tenen tota la indústria de guerra, llavors, fixa-t'hi, perquè... És com una mega proposta, Mussegui. Vale? Jo m'havia estat resistint a escoltar-lo, vale? Però aquesta setmana he escoltat el impressionant, boníssim, tremendo, el llibre d'en Yanis Varoufakis en la versió d'audiollibre en anglès llegida per ell amb el seu accent grec, és a dir, te'n recordaràs de Nico, vale? És a dir, parla
com... El Nico parlava català amb accent grec.
Exacte, parlava català i parlava en castellà amb el seu accent grec i en anglès. Sí, sí. Però llavors,
Nico, ell... a veure, per als oients, que no saben, era un company nostre que treballava en el grup de recerca.
Exacte,
un
company i d'això. I, que jo vaig anar al seu casament a Creta, en Varoufakis ho llegeix ell amb el seu accent.
Vas haver d'arribar pujat a peu amb uns acantilats, no? No sé com era jo per la casa amb el casament. Me'n recordo el dia que tu i ell ho explicàveu fent una cervesa en un bar i rei, hòstia, van arribar a no sé quina capella o què
no,
era
a
jo.
No sé. Sant collons, a Sant Collons. Sí, sí. És a l'altra banda de l'illa on no hi ha res, un lloc que s'arriben més amb barco o foten un trekking. Jo portava l'Isaac, que tenia dos anys, i vam anar amb el barco. Em sembla que en Rai va fer el trekking. En Rai també va venir. Bueno, Va estar molt bé. En qualsevol cas, en Yanis Varoufakis, recordem, el que havia sigut el primer, el ministre de Finança, ministre d'Hisenda, ministre d'Economia grec, just en el moment en què els alemans els hi volien, la Unió Europea volia ficar la política d'austeritat, que és el seu partit, li va fer la pataca. És un tio molt, molt, molt interessant i té un llibre que es diu Tecnofeudalisme. Vale? Tecnofeudalisme. El llibre és boníssim. Tant en la introducció com en l'anàlisi, és molt interessant el llibre Tecnofeudalisme. Llegiu-lo, però una de les coses que explica i analitza les contradiccions, és a dir, quan els Estats Units agafen i entren a la Segona Guerra Mundial, el que fan amb el New Deal d'en Roosevelt és muntar un sistema econòmic soviètic. És a dir, tenen literalment un tsar dels preus, un tio que es dedica a determinar què és el que val cada cosa i planifiquen què és el que té que fabricar cadascuna de les grans grups industrials. L'única cosa que no fan els americans és expropiar la propietat de les fàbriques. És a dir, els diuen als industrials, escolta, Westinghouse, Ford, IBM, tu, aquest, heu de fer això. I heu de treballar d'aquesta manera i us direm com d'això. A canvi d'això, us donarem, doncs, us donarem permisos per fer-ho tot i, a més, us assegurarem de que vendreu totes les coses i ens assegurem de que els preus tinguin coses perquè tingueu un benefici i, quan acabem, ho tindreu tot ben muntat. Llavors clar, bueno, doncs, la ironia és aquesta, és els Estats Units lluitant...
Perdona, el llibre de Tecnofeudalisme ja està publicat, no?
Està publicat fa dos anys, és del 2023.
I ell ha tret una versió amb audiollibre llegida per ell.
Llegida per ell, que és fantàstic. Perfecte. I a més, clar, és un anglès molt clar. Mm-hmm. És un anglès, és clar, si tu llegeixes un llibre llegit per Stephen Fry, doncs sembla aquest anglès, patata a la boca. No, és llegit per ell, amb la qual té l'accent, és aquest accent internacional. Entra superbé i, a més, el llibre està escrit en forma de carta al seu pare. Vale? No és un llibre academicista, és un llibre escrit en forma de la carta al seu pare, que, a més, havia mort poc abans d'ell publicar el llibre. Llavors, als 95 anys, Llavors, la idea aquesta de que els Estats Units lluita contra els soviètics, contra la República Socialista, aplicant socialisme d'estat, que és el que els hi crea el gran, aquest gran creixement econòmic, és que què és el que passa? Aquesta generació que ha tingut que lluitar tant, que ha passat per tot això, doncs els hi dona tot als seus fills. I els seus fills qui són? Són els hippies. Ho tenen tot, tenen els Cadillacs i tenen les Volkswagen i tenen la possibilitat d'anar a la universitat.
Bueno, això els hi donen tots, sí, això sí, als Estats Units, aquí sí. També.
Aquí també, però no tenim aquesta riquesa.
O sigui, no, per això, quan jo recordo, a veure, és una cosa que ens separa de nosaltres de generacions posteriors, sobretot més tirant a les actuals, amb la gent jove, i és que els nostres avis i pares van intentar fer el mateix amb les possibilitats que tenien, que no era la riquesa dels Estats Units, ni de conya, amb un matís, i és que ens van dir que teniu això, però és que sapigueu que això costa molt esforç.
Costa molt esforç.
Perquè jo recordo aquesta lluita a casa. O sigui, jo l'he vist, ja l'he mamat.
Sí, però sí, recordo, sí.
Recordo molt, recordo molt aquesta d'això, però recordo molt la insistència de dir que tot costa molt de guanyar, que tot costa molt de tirar endavant. Vale?
El problema és que per qualsevol generació la pitjor cosa que t'ha passat és la pitjor cosa que t'ha passat.
I no, però és superhumà. És
la percepció. Per tant, dius, és que tu... No. Bueno, però llavors, el que passa és, llavors, hi ha, allò que et deia de l'orella a la via de tren, és que el que expliquen la narrativa que corre és dir, escolta, quan en Nixon agafa i per poder atacar els seus enemics polítics, el que fa és, aplicant el model que hi han experimentat durant la prohibició dels anys 30, que saben que bé, tu prohibeixes una cosa que la gent vol, automàticament generes una economia oculta. I aquesta economia oculta és una gran manera de finançar, per exemple, jo què sé, a la CIA, vale? Fantàstic. Però llavors el que fan és que munten...
Quin vas comunicant més gran, que eren com un aqüeducte, entre la droga i les armes?
Exacte, tremendo. Però fixa't en aquest...
Però no només als Estats Units, eh? O sigui, i Iran ha viscut molt del tràfic de drogues que venia de l'Afganistan a canvi d'armes.
És el corredor de l'heroïna, evidentment, de l'opi. Però quan es munta això, ell agafa i es diu totes les drogues. O sigui, des de les drogues més toves com la marihuana fins a la mateixa heroïna, que és terrible, agafa i tot bàsicament va pel mateix sedàs i tot penes de presó tremendes, amb el que automàticament llavors això genera, diguéssim, com una frenada cultural, ¿vale? I el tipus de drogues que s'estan prenent, diguéssim, aquests hippies dels anys 60, que prenen bolets psicodèlics i marihuana... Lucy in the Sky with Diamonds, explica el Paul McCartney que deixen de drogar-se quan toquen, perquè, si no, quan composen la música que fan trobar-se allò.
Avui en dia, tu revius a YouTube, que és una font inesgotable de coses interessants, mireu directes de músics d'aquella època, trossos a YouTube.
La Janis Joplin pujava d'aja,
trucada, però és que
cantant de puta mare, vomitant, caient-se per terra, aixecant-se i continuant cantant.
Sí, però no només aquest, sinó molts altres. Si veieu talls de concerts dels anys 70, 74, 75, flipareu. O sigui, és que al·lucina. La gent anava molt passada de voltes a dalt del
cotxe. Molt passada de voltes. Per exemple, Hendrix té algun dels discos que no és del tot perquè anaven ja massa drogats, no? Però allò és com si hi ha un canvi de...
I molts d'ells han viscut molt... A veure, no tots, però...
Molts anys. McCartney encara està fotent... McCartney, Ringo encara...
Però McCartney va fer un tall. Jo crec que McCartney va batallar amb tot
això. No, van parar. El moment que diuen, ei, que això és delicte i aniràs a la presó i és un... És d'allò, però hi ha un moment que llavors durant els anys 70 entra una nova droga, que és la cocaïna.
Canvia l'estil musical. És que
anem cap a altres coses.
I no perdis una cosa, la cocaïna era la droga de Wall Street.
És la droga de Wall Street. Però fixa't, llavors canvia la droga. És a dir,
perdona, i del món polític.
Exacte. És a dir, les drogues tipus psicodèlics, bolets, ayahuasques i coses d'aquestes, els peyotes que parlen, els marihuanes, que són més, diguéssim, d'introspecció, d'això, que potser tens aquests viatges d'il·luminació i tot això, és que et dona aquests rocs sinfònics, aquesta psicodèlia, aquests hippies, aquestes coses, aquestes visions. Passem, diguéssim, potser fins i tot empenyat pel mateix codi penal, perquè és que si és el mateix un bolet que la cocaïna, doncs tira de cocaïna, no? Doncs es tira cap a la cocaïna, que és la droga aquesta dels rics, la droga del disco, la droga del tot això, i l'altre hi vaig veure un vídeo que hi havia al Twitter dels collons, on hi havia un vídeo que es veia gent a Europa ballant en l'època del disco, i posava quan la cocaïna era pura els europeus blancs tenien ritme, no? Hi ha un canvi, però llavors és com sí. Si on passa una música més merdosa.
Parlant d'això, tu recordes, jo ho recordo, I això que jo vivia en un barri que no tenia aquest problema al carrer, però jo he nascut a la Sagrada Família, que és un barri pues, de l'esquerra de l'Eixample, de la dreta de l'Eixample, és diferent, no? Però per temes familiars, he vist altres barris de la perifèria de Barcelona, de barris més pobres, per exemple, de Sabadell o de Terrassa, i a Barcelona també havia passat a la...
Bueno, a Badalona tenim
el problema,
Roc, tenim sí. la mina, tenim...
El gravíssim problema de l'heroïna, que és un problema que s'arrossega... Per això a vegades, jo flipo moltes vegades, la gent que es va enganxar i desenganxar, però va quedar tarada, tio, va quedar malament en aquella època, és que no van morir de sobredosi, van quedar malament. I avui en dia és un col·lectiu...
Però si és igual, si és igual el tipus de droga que et prens,
sí,
vés però, a per la forta, entens?
Sí, clar. Però avui en dia, la gent que va sobreviure, que va poder viure, que no es va morir d'una sobredosi i que avui està al carrer, és gent que està visquent gràcies a l'ajuda social. Si reben ajudes de l'Estat, del govern, perquè durant molts anys han estat rebent aquestes ajudes perquè no, són persones que no estan bé, no estan bé. Que, per cert, és un dels grups, uns dels col·lectius que reben ajudes més grans, més que molts immigrants que surten a les converses actuals de que els immigrants no paguen la seguretat social.
Això, on es posa el focus, això, però hi ha aquest com canvi cultural, aquest canvi en l'estil d'arquitectura, aquest canvi en el disseny dels cotxes. Fixa't els cotxes dels anys 60, lo xulos que són, i a finals dels anys 70, sí, lo lletjos que són.
És que són els cotxes dels dibuixos animats, tio. Te'n recordes, sí, aquests cotxes?
Tu veus, el mateix 600, el 600 clàssic, és guapíssim. Si no cal, els americans foten aquells cotxes immensos, aquells Cadillacs, aquells Impales, aquells Cameros, tot això, però a finals dels anys 70 els cotxes són lletjos.
Sí, molt lletjos. Hòstia, molt,
a veure, a casa tenim un 1430, quin cotxe més lletj?
Ai, tenim per aquí el Ciner. Ciner!
No entra! Sé... Entra, fill meu.
En el grup privat de Acció Política i USA tens un enllaç.
Perquè entris
a
puguis estringar. Fer el teu rant. Que,
necessitem...
que te l'estàs fent a sobre.
Hola, Andreu Guinà. Molt bones, també. Entra, Ciner, que hem de preguntar-te, tio, per lo que va passar ahir amb el Trump i el Zelensky, tio, que estaves molt emprenyat.
Està molt emprenyat. Ja has vist el vídeo que he enviat d'X del Zelensky fotent-li un cop de puny en Trump?
Sí.
Algú per allà.
Hòstia, però està boníssim aquell vídeo. És que el Trump cau enrere, se li obren els braços.
Paf! I l'altre què?
A veure, poca broma, eh? Que una hòstia del Zelensky ben donada...
Sí, o sigui, en Zelensky és així. Petitet,
té pinta de boxejador.
De fotre't una nata i no saps d'on t'ha vingut, eh?
No.
I els ucranians, compte, eh? I vigila, eh? Que escolta. Bueno, ja veurem si entraran en Ciner o no.
Sí,
o si s'està buscant el micro i les coses. Bueno,
l'hem enganxat una mica en pilotetes.
L'hem enganxat amb el pas canviat. Bueno, escolta una cosa, mentre es decideixi en Ciner, ensenyem el Sora.
Ah, diu que estic buscant cables.
Mira, mentre aquest busca cables i coses, perquè els cables sempre són importants, explicar una cosa, els que tingueu el Gepetto de pagament, l'OpenAI de pagament, ara hi ha una cosa nova, que si esteu a la Unió Europea, els que estan als Estats Units ja fa temps que ho tenen, que és el Sora, que és el motor de generació de vídeos. És a dir, tu li dones un prompt i et genera un vídeo. I ara us ensenyo un vídeo que vam fer amb el meu nano petit l'altre dia, per provar-lo. El primer vídeo que vam fer per provar. Bàsicament, el que li vam dir és es veu una gosseta pomerània amb una corona i una vareta màgica. La càmera tira endarrere i veiem que està a dalt d'una gòndola en el Gran Canal i es veu el pont del Rialto per darrere. A Venècia. Llavors us comparteixo la pantalla. En Tomàs me la deixarà compartir.
Ja
i em passes, però no, la resta no la veu, que es fiquin al show. Ara us ensenyo aquí, mireu quina meravella. Ara no corre això. A veure, amaga, i per què no tira? Això, es veu el vídeo, a veure si ja tornem a veure. Aquí, vale, pim.
És que és brutal, tio. Amb una definició que te cagues amb la típica efecte de la càmera de
amb el blur amb el i per darrere el pont del Rialto per darrere. O sigui, és que és una passada. És que és una passada. És que a més és que ja fins i tot em sembla que l'estació del Vaporetto...
Però mira-li els ulls a la gosseta. Sí, torna a posar-lo des del principi. És el reflexe de la... És que és boníssim, tio. Boníssim.
És una passada.
I es veu gent caminant per sobre del pont.
Sí, sí, però a sobre la idea és que hi ha un motor de storyboard que tu pots pujar un vídeo i a partir d'aquest vídeo anar fent. I tenen in-painting que tu pots agafar i canviar els dallons. O sigui, és brutal. És brutal. Llavors, l'altre dia...
Surto,
L'altre dia estava escoltant un podcast d'en Peter Diamandis que estava entrevistant amb un que porta una empresa d'aquestes que fan coses d'aquestes, els de Stable Diffusion, i bàsicament el que estan fotent és que estan preparant models d'aquests per la gent de Hollywood i per la indústria cinematogràfica i per la gent que generen sèries. I llavors, la idea no és...
Perdona, quant de temps... O sigui, tu havies dit això al teu fill petit, el prompt, és la idea del prompt.
Ho hem parlat, ell, què fem? Li donem un prompt?
Ell l'ha escrit i això és el que li ha retornat al...
Sí, sí, en 30 segons. Entra en cua d'això. Però, a veure una cosa... Mira, et posaré un exemple i després ho aplicarem a el que s'estan fotent ara. Mira, fa uns 20 anys van sortir els primers emuladors d'amplificadors de guitarra. Vale? Un amplificador de guitarra, i saps que com que els amplificadors de guitarra estan encallats en els anys 80, vale? Els més moderns, el so més modern és, diguéssim, dels anys 80, amb els Mesa Boogie Rectifiers i coses d'aquest estil, perquè bàsicament tothom vol sonar com en Jimi Hendrix o com el guitarrista Metallica, vale? O sigui, fins i tot en Tom Morello va i compra l'amplificador més barat i ell es fa coses rares, però no... No hi ha una gran evolució. De fet, el so que volem és el so distorsionat a les vàlvules. I llavors, el que van haver algunes empreses, com una que es diu Line 6, que va treure un producte molt interessant, que es deia el pot, que era com tenia forma de mongeta de color vermell de plàstic, i que tu enxufaves la guitarra, ho enxufaves cap a fora, i llavors t'emulava diferents pedals, diferents sons de diferents amplificadors. Però llavors, al principi el problema, allò sonava molt bé, però quan començaves a tocar una mica te'n donaves compte que allò el que feia era transformar, agafar la funció d'ona de la teva guitarra, que sortia de la teva guitarra, i ho aplicava a una altra funció d'ona gravada amb una altra guitarra, amb un altre amplificador, amb la qual sempre sonava sintètic. No? Sobretot pel que estava tocant, sabia allò sonava bé, però no era el que havia de sonar. Llavors, el que han fet els fabricants actuals, diguéssim, de sistemes digitals d'emulació d'amplificadors, és que el que fan és agafen un amplificador, agafen totes les els components electrònics del circuit de l'amplificador i el que fan és modelen cadascun d'aquests components. I llavors el que fas és que quan tu tires la teva senyal, tiren la teva senyal per una emulació virtual de tots els components analògics dels amplificadors que estàs intentant modelar, amb la qual realment aconsegueixis la resposta a tots els possibles casos d'aplicació d'aquest amplificador. Llavors, si veiem el sor aquest que hem fet servir, doncs jo li demano que em faci un vídeo. Molt bé, això està molt bé. Però quan algú està fent una pel·lícula, en realitat no està fent això. El que fas és treballes diferents tipus de planos, diferents tipus de decorats, diferents tipus de personatges, tipus d'il·luminacions, imagina't una pel·lícula...
La llum és molt important.
La llum o la forma com ho treballes. És a dir, fas tota una sèrie, és a dir, la indústria del cine, que no en som experts, però més o menys hem vist documentals de com es fan pel·lícules, veus que hi ha molta feina allà darrere, no? Llavors, la idea és que tots els components que hi ha en l'elaboració d'una escena, d'un pla, de tot, ho incorporen com a diferents elements que es poden generar i es poden combinar entre ells. De manera que en comptes de tindre una IA que generi un pla o una pel·lícula, el que fa són IAs que generen els diferents petits components que estan enmig de la pel·lícula de forma que no sembli tot generat i que no sembli tot 3D, com havia passat en alguna pel·lícula, i que de vegades, a veure, per exemple, el que ha passat és des dels anys 2000 poc, és que en moltes pel·lícules que foten alguna cosa, dius, està havent-hi una batalla i dius, i qui guanya? perquè és que amb tantes tombarelles i amb tants efectes no saps el que està passant. Ho perds de vista.
Perdona, Marc, deixa'm que t'informi. Tenim el Cinerian en el backstage.
Doncs que entri.
Que entri.
Que entri.
Suposo que està presentable, no sé, el veig
està vestit. Està vestit, està pentinat. Està pentinat, està encara amb les... Té les barres del Rambo aquí posades.
Sí, sí.
Aquí posades.
Magnífic, magnífic. Espera, que l'afegeixo.
Entra l'home?
Molt bones. Què tal? Com anem?
Ciner.
Ei.
Ei,
hosti, aquí, amb l'estelada, a Carolina del Nerd.
A Nerd Carolina, és que...
Tio, I amb la samarreta del dia de 6 de juny, el dia que es va donar a patar a la porta dels nazis i es va lluitar contra el feixisme.
Sí, sí. Molt bé.
Que sàpigues que van ser els russos, que van entrar a Berlín. Però bueno, aquí lo deixo.
No, ja, però els russos van entrar a Berlín amb camions americans. Això
sí, va. Una pregunta, Ciner. La gent a Carolina del Nerd no et pregunta què és aquesta bandera? Sembla, perquè per ells igual és cubana...
Aquí la gent...
No pregunta.
Deixa i viure i fa, perquè bueno, hi ha molta gent molt rara, llavors no sobresurts. Sent estranyot, com jo. Ets un més estranyot.
Això ens ho explicava l'Uri Nieto quan va gravar el vídeo aquell de Mama i Papa a Times Square. Ella cantant i no sé què. I també en té un altre, que em sembla que fa un cover dels Foo Fighters en la illa aquella que es veu al pont de San Francisco, que enmig del pont aquell doncs, hi ha una illa que pot sortir i allà. I ell ballant i cantant i fent
la illa, el... La illa del pont és Alcatraz, igual estava empresonat per alguna cosa.
No, Alcatraz has d'anar-hi en barca, agafar una zodia i anar remant per anar-hi. Però allà als Estats Units tothom està molt malament de lo seu i ja passen de tu.
Evidentment. Mira qui era el president, imagina't.
Imagina't.
Escolta, maco, gràcies per l'atracament.
Com estàs? Com estàs?
Estàs emprenyat, tio. Et veig emprenyat.
Molt, molt. Estem molt emprenyats a casa. Molt emprenyats. Tan emprenyats que ahir vam fer una cosa que aquí he vist que la gent està dient rage donation, o sigui, donant diners quan estàs molt emprenyat a ONGs d'Ucraïna. Mm. En plan com a compensar per la malifeta del Trump, doncs fer una mica de bona feina. I la gent està, he vist que està, si esteu pel Reddit, doncs la gent està molt emprenyada amb el Trump, està molt cremada perquè, bueno
és, aquests dies...
És que a veure una cosa, Ciner, el que veig és que d'alguna manera, o sigui, el fet de que en Trump s'estigui, sembli, almenys, escenifiqui com una aliança o una afinitat amb en Putin, és, diguéssim, fins i tot per els MAGA, entenc que això no els hi agrada.
Bé, els MAGA, si per MAGA fem els seguidors més...
Make America Great Again, no? És
dir... MAGA realment, en el fons, vol dir Make Russia Great Again.
Ja, bueno, el que vulgui dir, però sí, per mi MAGA és com una gran del libre, no? Però
els militars, com s'ho prenen, això? Perquè jo
bueno, ja saps que la meva dona és
sí, per això t'ho pregunto.
Doncs cremadíssima.
Encara està en actiu o ja...
No, es va jubilar l'any passat, la van fer fora. Perquè quan tens una edat ja et fan fora, ja no pots estar més. No pots quedar lliure que tens 200 anys. Doncs això, que està cremadíssima i està més emprenyada que jo estic molt emprenyat, imagina't. I sí, després sí. També militars que segueixes doncs, perquè han passat la carrera política o perquè són dels Blue Angels, el que m'agraden molts avions, doncs pilots, expilots, astronautes que havien estat militars, estan que treuen foc pels queixals i s'estan cagant a Déu i sa mare.
Els assessors militars que estan associats als governs americans tradicionals, a la Casa Blanca en general, més allà, diguéssim, d'afinitats polítiques, és gent que, poc o molt, dintre de la seva carrera, acostumen a tenir un cert prestigi, no? Tradicionalment hem vist...
Excepte els assessors d'ara.
És el que t'anava a preguntar, perquè jo sé que en Trump va fotre al carrer els assessors de tota la vida, vamos, els que han estat altres governs, i els que ha posat ara no semblaven tenir molt bona acollida entre els mateixos...
No, evidentment, perquè sigui, per exemple, de cap de la CIA ha ficat una noia que havia començat sent demòcrata per Hawaii, després ja passa al republicà, per republicà, llavors va perdre les eleccions a Hawaii, perquè són molt prodemòcrates a Hawaii, i després va fer molt maga, tan maga i tan repetir les coses que diu el Putin, que a la televisió russa l'anomenaven la nostra noia a Washington. I ara és la cap de la CIA. Saps?
Ja, brutal.
I després, a veure, no sé si es ve aquí la càmera. Passa que... Bueno, està al revés.
Ho veiem bé, ho veiem bé.
Sí? I llavors aquesta és una extinent coronel que havia estat al Congrés, me sembla, i pilot de combat i tal. I que...
És una declaració duríssima, tio.
Sí, diu... Hola, conservadors... Hola, homes conservadors de l'estament militar, que són molt homes. Mentre us picava, el pit, en plan els goril·les, per la gran victòria de fer fora el tema de la diversitat...
Inclusió.
Sí, inclusió i tal, i a les persones trans, el vostre president acaba de sacrificar tots els guanys que... Nosaltres, els veterans, vam fer durant tota la Guerra Freda. Enhorabona.
Sí. Hi ha un tema... els humans portem molt malament adaptar-nos ràpidament a canvis molt dràstics radicals, no? Que venen... Això són les guerres, no? Les guerres són molt demolidores perquè no tens temps d'adaptar-te a una situació de violència extrema, de bombardejos o del que sigui. I per això la contraprestació a la guerra declarada és la diplomàcia, vale? Per això vam inventar la diplomàcia, perquè ens doni temps... per la porta de darrere,
negociar coses... Compte que hi ha qui diu que la guerra és la continuació de la diplomàcia per altres medis.
Per altres medis, és cert. Però fixa't que els ritmes, els tons, el que es diu per davant, el que es fa per darrere, dona temps als països, als governants, a les situacions, a adaptar-se una mica millor. Dona temps, d'acord? ¿Vale? El que vam veure ahir escenificat és trencar els mecanismes que fins ara coneixien de la diplomàcia, perquè el d'ahir va ser de tot menys diplomàtic.
Sí, també, també la diplomàcia internacional és definida com una forma molt bona, que diu la diplomàcia internacional és un joc de pòquer on tothom fa trampes.
Ah, no, segur, sí.
I llavors, si mires, tothom va a lo seu, i la gent no té, els països no tenen amics, tenen interessos.
Jo quan el Zelensky va acceptar...
I a partir d'aquí és quan vas a la teua, a lo que has dit tu, que jo... no va haver diplomàcia. El Trump el que vol fer és tindre una victòria i dir, jo he acabat la guerra, i com soc un macho molt... man...
Va ser molt bully, va ser com una ensarronada.
Sí,
i molt
va ser una ensarronada...
Però bàsicament el Zelensky el que ha dit és ell, no firmo.
No, clar.
És que
no ha firmat.
Abans de l'entrevista d'ahir, quan llegint les notícies, jo pensava que el Zelensky havia acceptat anar a la Casa Blanca per guanyar temps. Saps? Si no, no anava a signar res. Ell
no,
anava
sí,
a guanyar
no,
temps.
El Zelensky anava a signar, però havia ficat uns termes a lo del tema de les...
Bueno, és que els primers termes de la... Els primers termes que el volien fer signar era com si hagués, com si Estats Units haguessin envaït Ucraïna. No?
Era una potència colonial. Jo me quedo amb les teues bananes i els teus grans de cafè a canvi de no matar tota la població, no? Una mica així. Però, bueno, el tractat que anava a signar el Zelensky era que si Estats Units es quedaria el 50% dels beneficis dels recursos
dels
minerals...
Beneficis.
Dels beneficis, aquest és un canvi, dels recursos minerals extrets nous, no els ja existents i ja en producció, i que aquests beneficis que es quedaria als Estats Units s'utilitzarien per inversions a Ucraïna. O sigui, serien inversions a Ucraïna que estarien en mans americanes, però, bueno, que es quedaria allí. I a part, a canvi... li tenia el dret de continuar la guerra si Rússia feia...
Continuava.
O sigui, tenia el dret a defensar-se de totes les maneres possibles i Estats Units el tenia que donar suport a Ucraïna. Llavors, aquest és molt diferent del que volia el Trump. Llavors, això sí que ho volia signar. Saps? Dic, vale, doncs fem això, inversió americana, i com si inversió americana llavors tindràs interessos I et convindrà, defensar els seus interessos, saps? És una forma així de visió de futur. I Zelensky, pues, xapó, i ficar això de que tindre el vistiplau signat de tindre el dret a defensar-nos.
Sí, perquè si Rússia destrueix Ucraïna, aquests teòrics beneficis no s'haguessin produït, per tant...
Exacte.
No...
Els beneficis i els diners i els bilions dels milionaris americans estarien en perill, perquè, ostres, m'han bombat la fàbrica on feia els xirimolles sí, aquestes no ucraïneses i això no mola, no? Pues aquesta era una bona feta. Però el que vam fer després d'aquesta conferència de premsa oberta va ser...
Molt estrany,
va portar el Zelensky a una sala a part i després tenia que haver la conferència privada, on tenia que haver les discussions i tal. I el que va fer va estar allà el Zelensky sol i va vindre el Marco Rubio i li va dir...
Vaya personatge el Marco Rubio, tio, que l'he sentit algunes declaracions i he flipat en colors, tio.
I sobretot si has sentit una pausa dintre de la pausa, no ens diem tant. El Marco Rubio és el que s'anomena un falcó de Washington DC antirrus. O ho era fins que va ser el secretari d'Estat. Llavors era un aquest que, bueno, que el perill comunista rus, perquè ell és fill de cubans i el comunisme és la mort. Llavors, Rússia és...
Però és que a veure un moment.
Per ell sempre havia estat en contra de Putin.
Però la Rússia actual no és comunista. A veure si ens entenem una cosa. La Rússia actual és tot menys comunista.
És que Rússia mai ha estat comunista. Rússia va ser una dictadura. Dels zars i llavors va haver una revolució, un parell de revolucions, els blancs i els vermells i tal, i després va entrar Stalin i l'Stalin es va convertir en l'home fort i va ser una dictadura de l'Stalin, o sigui, passar de dictadura zarista i de dictadura de l'Stalin, llavors va vindre el senyor Boris bypassat de vodka a Yeltsin i va fer una mica de aquí em pujo el tanque i faig de president. I quan el van fer fora, doncs van agafar i va entrar el Putin i va fer una dictadura seva del Putin oligàrquica. O sigui, sempre està una dictadura. O sigui, no ens enganyem. I això no...
Bueno, perdona, que t'he interromput. Estaves parlant una mica de...
Sí, llavors el Marco Rubio aquest, que havia estat tan anti-Rússia, tan anti-perell rus, que si els soviètics, el comunisme, que si el mal de tot el món ve de Rússia, doncs va agafar i ara s'ha convertit en un ultradefensor de Trump i va anar al Zelensky a la sala que va dir «Chato, estàs expulsat de la Casa Blanca, no tornis, adeu».
Això va ser després de la conferència.
Exacte. La conferència van anar a cada una a una sala i el Zelensky va portar a una sala i llavors va esperar que li diguessin d'anar al despatx on feien conferència o com se digui, però no, el van despatxar. Després també unes coses curioses d'aquesta conferència, aquesta punyalada de trapera, a Sala Oval va ser que van prohibir l'entrada a periodistes a Reuters i a Associated Press.
Però en canvi, un de rus sí que va entrar.
La TAS sí que hi era. Que TAS, teòricament, té prohibida l'entrada
a la Casa Blanca.
A qualsevol lloc federal ho tenen prohibit, els temes de les sancions. Doncs hi estava present. Un periodista del TAS. T'hi cagues.
Sí. Que normalment són membres de la nova KGB, la majoria, però bueno.
Sí, de la nova o de l'antiga.
O de l'antiga, sí, sí. No, va ser molt... Jo estic seguint darrerament perquè veig molts mitjans que endolcoren molt les coses que passen. L'únic mitjà que estic veient que últimament diu les coses una mica pel seu nom és la MSNBC, no?
MSNBC, sí. Més sí. O menys. Que, si
que
mires...
veig que vist des del punt de vista europeu, sembla que diu les coses una mica pel seu nom, no?
Sí.
No sé si hi ha altres mitjans, però Washington Post tradicionalment...
Bueno, el Washington Post ja han dit que a partir d'ara el Jeff Bezos ha enviat una carta editorial, que és l'amo del Washington Post, i ha dit que a partir d'ara ells, els seus objectius serà defensar la llibertat de mercat, que jo no entenc què té que veure en Jeff Bezos i Amazon amb la llibertat de mercat, perquè el que ell té Amazon ara, no és un mercat.
Sí, vale. Tenint en compte, a més, que els arancels és tot el contrari a la llibertat.
Exacte. Però que bàsicament ha dit, a partir d'ara jo m'he fet amic d'en Trump i publicarem notícies d'en Trump perquè i que el New York Times publiqui altres coses i ja està.
L'únic que s'ha de fer és agrair al Bezos que ho digui públicament que a partir d'ara són un mitjà partidista.
No, clar, i que ho digui, perquè, està, exemple, bé, està bé. Sí, sí, sinceritat, un 10.
Perquè, per exemple, el que va comprar el LA Times ha fet el mateix, ha fet neteja i canvia els titulars i canvia, ho canvia tot. Sense, ho va comprar i va canviar la línia editorial totalment a ser un titella de lo que digui el Trump, saps?
Curiosament, el Financial Times, que sembla que és el Murdoch, no? El Financial Times. Sí.
El Financial Times?
No estic segur.
No ho sé.
Quan el Trump va començar a fer el tema de els arancels, els tariffs, no? Va haver una caiguda de la borsa bastant gran, perquè la borsa no vol aquest tipus d'intervencionisme, no li agrada, trenca les regles de joc i
li, veure, van fotre, és introduir un fregament. O sigui, al final hi ha una cosa. Si tu tens introduir un fregament i fa que tot vagi més a poc a poc.
O sigui, clar, no, i a més a més, les empreses tenen...
Elimina l'energia del sistema.
No, les Financial Times està en mans de Nikkei.
De Nikkei, vale, sí, perfecte.
Sí, no doncs és
un altre mitjà que li ha fotut bastanta canya. Sobretot, de fet, el Trump va introduir aquestes mena d'excuses per endarrerir l'aplicació dels anuncis d'arancels, també forçats una mica pel que havia estat passant en els últims dies a la borsa, perquè havien hagut caigudes bastant espectaculars d'empreses del Nasdaq.
No, clar, perquè quan, bueno, si no hi ha llibertat i democràcia...
Va haver una inflada quan va guanyar les eleccions i ara han corregit.
Sí, han corregit diversos cops des de que va guanyar. O sigui, primer va guanyar, molt bé, després diu com es diu ara, els arancels baixen, després ho farem millor, pugen, ara no sé què, baixen. Però també hi ha el tema que els Estats Units està a punt de tindre una correcció de la borsa en els propers dos anys una mica gran. Perquè una cosa... les empreses és molt més gran del que valen realment. Sí.
Una cosa que has dit i que admiro molt de com funciona als Estats Units, que doncs ja ho hem parlat moltes vegades, coses bones i coses dolentes, que la gent als Estats Units té molt clar que els diners, dels diners marquen molt la diferència i que els consumidors o les persones finals, no, poden tenir un impacte amb les coses que passen en l'actualitat, no? Quan has comentat lo de les donacions a ONGs d'Ucraïna, per exemple, que segur que si ho has explicat és perquè no és una anècdota d'una o dues persones, sinó que és un moviment potent, no? I això funciona molt als Estats Units. Has posat aquest exemple, però en podríem treure de molts altres, que la gent posa la pasta per canviar les... Sí, o deixa de posar la pasta en uns llocs i la posa en uns altres perquè sap que això té conseqüències.
Efectivament, aquí el diner té veu i té poder, i això està claríssim. O sigui, per exemple, el dia 28 de febrer va haver un boicot de compres a tot el que no sigui petit comerç i utilitzar targetes de crèdit. Ja es va haver un boicot per fer tota atenció als Amazon, als Apple, als Target, als Walmart i a tots aquests, i a les empreses que s'han posicionat tant a favor del Trump. És el boicot aquest.
Tenia una altra pregunta. Estats Units i Canadà han tingut tradicionalment una relació super estreta. No perdem de vista que Canadà és un país de la Commonwealth, ¿vale? O sigui que vinculat a UK i vinculat en certa manera també a Europa, ¿vale? No d'una manera directa, però sí membre de la OTAN, en fi. Aquesta mena de, no sé, de trencadissa que trenca molts enllaços molt tradicionals i molt importants entre Canadà i Estats Units. Com s'està visquent això? Perquè és molt raro.
I tant. Doncs la gent està visquent-ho amb el cap explotant-los. Està explotant-los.
Però per què això? Perquè jo puc entendre que a Mèxic, jo què sé, per mil històries, que també és on podríem parlar molt, però amb Canadà, que normalment ha estat una relació no conflictiva, per què... Per què espantar l'avispé amb Canadà? No ho entenc. No sé què vol el Trump per darrere de tot això.
Doncs perquè Canadà és una democràcia que funciona. Canadà és és com Corea del Nord, Corea del Sud, amb Estats Units i Canadà. Corea del Nord, Corea del Sud estan bàsicament al mateix lloc geogràfic, mateix tipus de gent, parlen la mateixa llengua, van partir del mateix punt, o sigui, els països arrasats... Doncs
mateix percentatge d'armes... perquè els canadencs també tenen armes, estan molt armats, però que tenen ossos, perquè els hi pot entrar un osso al jardí, entre altres coses. Per tant...
Sí, i fa por. O sigui, també tens els alces, els mus, Sí, són bitxos més grans que cavalls i que et poden deixar el cotxe si tens accident amb ells. I ells només es pot anar que diu que ha passat aquí un mosquit una mica gordo.
Penseu que el cap d'un alce, d'un mus, cobreix, perquè jo ho he vist amb els meus propis ulls, cobreix tota la part, diguéssim, de pilot copilot d'una pick-up Chevrolet. ¿Vale? Mm-hmm. O sigui, el cos,
és com una T de 60 polzades.
És que sí, és enorme, tio.
És enorme, ja és una passada. Sí, sí. Doncs,
però no tenen la de morts per el que dic és que no tenen el exacte percentatge de morts per arma de foc que teniu als Estats Units.
I també tenen sanitat pública. I també tenen un sistema de regulacions que funciona i no són tan antivacunes i la gent va més a l'escola i l'escola no hi ha tanta influència d'integrisme religiós.
I té una esperança de vida més alta.
I la medicina... Costant-li molts menys diners.
Sí, sí.
I això, claro, és com Corea del Nord, Corea del Sud, amb el tema de com va l'economia d'un país o d'un altre, o com és Ucraïna i Rússia, que són països eslaus, que estan entre la Unió Soviètica, al separar-se, uns van ser sistema democràtic, l'altre van continuar el sistema dictadura oligàrquica, i llavors la qualitat de vida a Ucraïna és una i la qualitat de vida a Rússia és una altra. I llavors els russos entren a Ucraïna i diuen, ostres, sí que tenen peles aquí. I llavors això és el que no vol Putin, que vegin que és possible que països eslaus puguin tirar endavant, perquè si per fer tirar endavant han de fer fora la dictadura i els oligarques i la corrupció.
El 2005 jo vaig viatjar amb en Miquel Barceló, i la seva dona, i la meva dona i jo vam anar a Rússia, va estar 15 dies per allà. En Miquel, diguéssim que eren molt d'ideologia així, comunista i d'això, va sortir, es van fer la foto amb la tomba de Lenin i tot, i van sortir molt, molt, molt decepcionats, perquè és que bàsicament és tot anava a base de peles i pràcticament tothom que interactuaves te la intentava fotre. O sigui, no pots confiar en ningú. Tothom te la vol fotre sistemàticament. Aquesta és l'actitud que et trobes a tot arreu. Qualsevol. O sigui, el recepcionista de l'hotel està intentant agafar i escatimar-te diners o demanant una propina o demanant un suborn per qualsevol cosa. A tot arreu. Tremendo. És a dir, clar, si vius en un entorn així, on tothom està intentant timar tothom, no és conduciu a la col·laboració, a ajudar-se.
Ni el benestar, ni avançar la societat.
A més, hi ha un altre tema de corrupció, ¿vale? Molt, molt evident. Quan es va desmuntar la Unió Soviètica antiga, després de la caiguda del mur de Berlín, clar, van sorgir tota la resta de repúbliques, tant les bàltiques per dalt com Geòrgia, per exemple, o Armènia pel sud, de molts, bueno, i les, en fi, tot el desmuntatge. Cap altra, o sigui, cap d'aquestes repúbliques que van marxar han volgut tornar, ¿vale? En llocs on són pobres per una banda i per una altra on la influència russa continua sent molt evident. Jo vaig estar a Geòrgia i a Armènia i a Azerbaiyán, que Azerbaiyán és un altre rotllo, ¿vale? Però, per exemple, a Geòrgia, que té una carretera que passa per la molt alta muntanya i comunica amb Rússia i hi ha un tràfic constant de camions i de comerç, els georgians, és que quan veies un rus, era un puto mafiós, tio, eren mafiosos que venien a allà i no volien tenir cap tipus de relació. Armènia, que és una altra pel·lícula, Armènia, sapigueu que Armènia té, dintre d'Armènia està el món Aralar, el món Aral.
L'Ararat.
Sí, Ararat, que és on suposadament va caure l'arca de Noé, ¿vale?
Doncs, exacte, el barco de Noé va agafar i van aterrar allà.
Doncs allò és una plana enorme, i quan al mig veus la muntanya, que és com un pic enorme, saps? O sigui, al mig d'una plana extensa. Doncs, des de la frontera amb Rússia hi ha una mena com de carretera i tota la muntanya està encerclada i allò és territori rus. És territori ocupat rus dintre de la República d'Armènia.
D'Armènia, sí.
En fi, que la
geopolítica
russa és molt complicada, també. És molt difícil de comprendre. ¿Vale? Europa, per exemple, depèn, sobretot el nord d'Europa, depèn molt de la... ha de prendre molt de l'energia russa. ¿Vale? Que d'una energia russa barata s'explica molt bé el gran motor econòmic europeu que ha sigut Alemanya.
¿Vale? No, clar.
I ara està molt lligat.
I ara, amb tot el tema de la guerra d'Ucraïna, doncs s'està fent la desconnexió en Rússia i utilitzant el tema del calentament global i l'emergència climàtica, doncs s'està disparant el tema d'energies verdes, perquè llavors no depens energèticament de...
Bueno, és que,
no sé, perquè Alemanya havia escollit i el que farem és comprar energia a Rússia per fer-los més europeus, per fer-los més amics i que llavors s'acaba el problema. No... Però Rússia no, l'únic que veia és tindrem un mercat cautiu que dependrà estratègicament de la nostra energia i farem diners amb petrodòlars i amb gasdòlars i amb eurodòlars i amb eurogàs i aquestes coses. I, no, i el plan alemà ha fallat miserablement.
Em permeteu que faci flotar una idea?
A veure, com si fos un cometa.
Com si fos un cometa. A veure, la idea és la següent. O sigui, ara com ara, estem descobrint doncs, que la indústria alemana té problemes. S'està parlant de que hauran de tancar fàbriques, la indústria automobilística... La cosa va malament. A més, estem davant... És a dir, la Unió Europea ara, diguéssim, tenim com un problema. Xina està superfort, bàsicament. O sigui, tenim un problema. I, a més, fins ara...
Hi ha els governs d'ultradreta que comencen a dominar molt...
Sí, però jo crec que això es pot resoldre tot de manera molt, molt senzilla. Jo crec que tot això té una solució. O sigui, al final, els Estats Units fins ara ha portat ha estat controlant el món, dient nosaltres som el més fort, nosaltres mantenim la Pax Americana, vale? I nosaltres defensarem a tothom i no passarà res, i la NATO, amb la qual cosa, per exemple, a Espanya doncs, podem tenir un pressupost doncs, per sota del 2% del PIB en despesa militar.
A canvi de cedir bases militars.
A canvi de cedir el que vulguis. Però fins ara era Estats Units fa i manté la promesa de que ells són el xèrif i ho controlen tot. I de cop i volta ara en Trump està jugant a fer la puta i la Ramoneta, èmfasis en la puta, i es dedica doncs, a això, a alinear-se amb en Putin i no... perquè d'alguna manera jo crec que els Estats Units el que veu és que no pot tindre una brega simultània amb Iran, amb en Putin, amb Corea del Nord i amb Xina. Amb tots quatre a la vegada no pot. Vale, i en Trump tampoc és així. Molt bé. Europa té un problema amb Rússia directament. Espanya com a despistis pot tenir un problema amb Marroc immediatament.
Un dels plans que s'estava comentant és la transferència, clar, perquè si Europa li gira l'esquena als Estats Units s'ha de buscar la vida per reubicar bases, les bases espanyoles d'Estats Units són per Orient Mitjà, és un pont cap a Orient Mitjà. Les pot posar al Marroc, al Trump?
Sí, exacte, es pot posar al Marroc o no, però bueno, en qualsevol cas el tema és dir, si Estats Units no vol agafar i portar, que és el que ja en l'altra legislatura ja havia dit, és que la Unió Europea no està agafant i aportant suficient a la NATO, no sé què, no sé quantos, ell sempre es mira la pel·li i tot això, doncs escolta, hi ha una solució molt senzilla. A veure, portem a Europa 80 anys, portem 80 anys des de l'any 45, que estem agafant i fent tot el possible per culturalment desmilitaritzar-nos. Fem Eurovisió, fem Eurocopa, fem projectes Erasmus i tenim tota una forma de dir aplaquem-nos. Per què? Perquè l'última vegada que estàvem militars gairebé ens matem a hòsties entre nosaltres, aquí a Europa.
Aquí a Catalunya, per exemple... Desdibuixar les fronteres amb Schengen...
Aquí a Catalunya els catalans tenim un problema, perquè quan parles d'exèrcit nosaltres automàticament pensem en la cabra. Vale?
Pensem en la... Que pensar en l'exèrcit holandès o l'exèrcit danès.
Exacte, podem parlar, pensar en altres coses, l'exèrcit...
I els catalans sempre ens hem emmillarat amb Suïssa, que és que Suïssa no té exèrcit. Però llavors, tots els suïssos són exèrcit.
Exacte, però llavors és dir, molt bé, a veure una cosa, quan tu tens problemes al pati de l'escola, tens dues solucions, o et fas amic del més fort, o te'n vas al gimnàs a aprendre taekwondo. O sigui, no hi ha dues opcions. Si el més fort no vol ser amic teu, doncs te'n vas al gimnàs a aprendre taekwondo i a tomar por culo. Llavors, aquí dius una cosa, tu tens un problema industrial. Molt bé. Si tu augmentes el pressupost militar, de la Unió Europea, automàticament tens clients, tens indústria pesada, tens tota la indústria alemana, tens indústria per tot allò, activa la indústria i posa...
I tens know-how. I també és un... El que està fent el Trump és un punt de vista... De mires molt curtes, perquè el que està fent és el que tu estàs dient. Tota Europa ara està pensant en això mateix. Hem de pujar
el pressupost... I activem la indústria, eh?
I o sigui, comprem europeu.
Recuperes la indústria, perquè... baixes el paro i actives, i aquí actives l'economia europea en 0, i després l'altra cosa...
Mira el que està fent Suècia. Suècia sempre ho ha fet. Sempre té l'industria militar i tenen i un bon nivell de vida.
Exacte. Que no ens caiguin tant els anells. Realment, a Europa vam dir parem, perquè és que ens hem fet molt de mal. I vam tindre que passar d'aquella cultura de l'honor del segle XIX i dels capitans intercanviant els sabres i tot aquest tipus de coses. Dic, molt bé, d'acord, però potser ens hem passat de pacifistes.
Sí, perquè és ara cal mirar això.
Si tu creus en la pau, si tu creus, és allò, dius, mama, m'hem trencat la cara a l'escola, diu, no vaig dir que comptessis a 10, dius que l'altre només va comptar fins a 3, doncs, escolta, doncs potser dir, escolta, tenim a Rússia aquí al costat, tenim a Marroc aquí al costat, tenim d'allò, tenim a Xina que ens està portant tota la indústria, fas producció militar? Ja. I a més, però ells ja, i munta un exèrcit, però ja no, en l'exèrcit espanyol. És a dir, no. Comença a agafar i envia tropes espanyoles a Holanda, holandesos a Espanya i suecs a Itàlia, italians a Portugal i comença a crear un exèrcit paneuropeu i tingues la Unió Europea amb un exèrcit europeu ajudant-nos els uns amb els altres. Continues mantenir el sentiment europeu.
És molt trist.
I si crees aquesta indústria, i a més, si aquesta indústria militar depèn de la inversió europea, de cop i volta desactives el discurs de l'ultradreta.
I també és un... Digues.
Sí, no, però, disculpeu. Nosaltres estem molt lluny de la frontera amb Rússia.
Però estàs molt a prop de la frontera amb Marroc, no t'ho oblidis.
Sí, però Catalunya està molt lluny de la frontera amb Rússia.
Bueno, està molt lluny. La sensació. A la Guerra Freda era que en una setmana se podien plantar els Pirineus.
Sí. Això sí, no, però la sensació, nosaltres, diguéssim, la sensació dels catalans és que la frontera amb Rússia està a tomar pel cul.
Però no ho
estan. Però molts països europeus tenen els russos a tocar. I és una amenaça...
Els polonesos.
I els finlandesos,
i els suecs,
els
lituans,
totes les repúbliques bàltiques.
A l'any 89, en la segona planta del segon soterrani de l'edifici d'industrials de l'UPC, es detectava la radiació
de
Txernòbil. No està tan lluny.
No està tan lluny.
Però al final és dir, a veure, al final el que vols que és fer, el que vol fer tothom és tothom que vol follar com tot el món de portugués, que no hi hagi atur, que l'economia vagi bé, activa la indústria militar europea amb inversió, però fabricada a Europa i que sobretot a Itàlia. I d'això. I després, una altra cosa.
Perquè hi ha bones empreses militars a...
No, i després hi ha una altra cosa.
Que no s'hi tiro per la culata i que després aquestes indústries acabin gestionades.
Les haurem de gestionar i controlar. I les haurem de gestionar i controlar. I haurem de veure què passa amb el militarisme a Europa. Però en aquest moment estem tan pacífics que ens estan prenent el pèl.
Sí, no pot ser.
Ens estan prenent el pèl. I necessitem d'Estats Units que parin en Putin perquè no el podem parar nosaltres. Potser que hem de parar. Una altra cosa. Després, aquí el que hi ha ara com ara és... hi han 5 plataformes, Amazon, Apple, Microsoft, X, Meta, companyia, totes Palantir i companyia, que estan actuant com a plataformes que actuen aquí i fan el que allò, se'ls comencen a posar límits a les coses que poden fer i com les poden fer. Aquí a Europa...
Ja s'intenta.
Ja s'intenta una cosa. El que passa és que tenen tots els lobbies que es dediquen a això. El primer que has de fer és dir-li als irlandesos pareu de fotre l'imbècil. Perquè si agafes i tens Apple i els fots un 1% d'impostos, de què passa? No. Si tu estàs treballant aquí, si tu Apple estàs treballant aquí, si tu Facebook estàs treballant aquí, si tu Google estàs treballant aquí, pagues impost a cada país el ratio que es paga.
És que Amazon el paguem a Irlanda, per això tenen les avantatges.
Exacte,
a
l'Amazon, i a l'Apple, i al Microsoft, i al Google, i el que sigui. A veure, què estem parlant? I la Unió Europea li ha dit a Irlanda, xatus, que vale que...
M'heu de donar 2 minuts.
Us demano dos minuts.
No marxeu i no parleu, perquè si no se sent el so de fons, però vaig a tirar una falca.
Tira una falca.
I vaig a donar dos agraïments que necessito, bueno, diversos agraïments que necessito donar, molt ràpids. Anem ràpid, eh?
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Mira quin fade-out més mono, Ludo, que després dius... Ja no
a mi m'agraden els fade-outs.
Ha quedat xulíssim.
Els fade-outs, a mi m'agraden els fade-outs, perquè els sí, coitus sí. Interruptus, no.
No. No. Bueno, va, ràpid. Ho heu vist, els que ens estigueu veient per YouTube, els que ens sentiu en el podcast no ho haureu notat tant, però ja tenim la subscripció anual de pagament de StreamYard. ¿Vale?
I va molt bé.
Que és fruit de la campanya que vàrem començar, aquesta campanya puntual demanant ajudes per fer. No hem arribat al llindar dels 500 euros, que és el que havíem demanat, per tant la campanya
continua. Però ja has disparat i ja has dit som-hi.
És que la campanya continua oberta, però com el dòlar està depreciat respecte a l'euro, ¿vale?
Amigo. Aprofiteu perquè d'aquí quatre dies no podem comprar res allà dalt, perquè això, estarà tot molt car.
L'euro s'ha apreciat davant del dòlar, per una banda, i després perquè estem ara fent un petit descompte amb el pagament de cop anual. I com ja teníem la pasta, ja estem ja amb l'estudi virtual funcionant. Per tant, però, a veure, aquesta setmana m'ha explotat a mi el cap perquè han arribat pasta de tot arreu i vull agrair a Josep Guallar Esteve, la Lídia Mas, l'Ivan Penya, l'Ernest Forç, l'Albert Marcet, en Josep Maria Soler com a nous aportadors de pasta per la campanya que està
moltíssimes gràcies.
I sí, sí, molt, molt macos tots, besitos i abraçades.
I gatets.
Gatets, sí, sí. Que som una colla que tenim gatets per casa, que no ho sabia jo i he anat descobrint. Vale, i ara vaig explicar una cosa, que no he parlat amb el seu autor de si la puc fer pública, però m'és igual, perquè hi ha confiança.
Tu tira pel dret, home.
I és un projecte personal que ha iniciat en Dani Gaia. Vale?
Uh-huh.
El Dani Gaia ha agafat tots els àudios de Mossega la Poma i ha començat treballant amb intel·ligència artificial per aïllar les propostes mosseguis, no només aquelles que jo em curro perquè les heu enviat vosaltres i les poso al final, sinó bàsicament totes aquelles que diu el Ludo perquè mai les tenen al dia. ¿Vale? Aleshores, analitzant els àudios, està abstraient les propostes totes i les està taggejant, les està etiquetant, ¿vale? Per generar una base de dades de propostes mosseguis.
Una proposta mosseguipèdia.
Sí. Aleshores, tinc pendent d'acabar de parlar amb ell, que m'ho ensenyi, en quin punt està, si puc donar-li alguna idea, però m'ha semblat que no es poden tenir oients més macos. Tio, és que és una passada. És que
és fantàstic.
Sí, a veure una medalla. En plan, total. Més vendreu, medalla.
Vale. Doncs això, aquestes eren les dues coses que us volia dir. No sé si teniu més... Voleu continuar comentant alguna cosa d'usa? No,
què us sembla això?
Jo només un punt vull comentar sobre el tema del Trump i els mocs que li està ficant a l'OTAN i a Europa. Uh-huh. Que és, amb el que està fent, realment acabarà passant i com més aviat millor el que diu el Ludo. O sigui, la gent comprarà Europa, comprarà europeu. I això vol dir que la milionada que es gasta a Europa comprant armes als Estats Units i financiant el I+D als Estats Units i fent que els projectes militars als Estats Units siguin més barats, perquè no és el mateix fer-n'hi 100 que fer-n'hi 1.000. El cost és molt diferent, perquè no hi ha tens la fàbrica, llavors és un altre preu. Llavors li costarà molts diners als Estats Units. Li costarà molts diners d'aquí al futur. I li sortirà molt car a això que està fent.
Recuperem l'indústria, recuperem coses. El problema és que també hem de recuperar la fabricació de semiconductors.
Evidentment.
Això és essencial.
És recuperar
els semiconductors, un dia d'aquest el Ximping anirà cap allà i tindrem un problema gros. Perquè s'està fotent tot a Taiwan.
Home, és el moment.
No als Estats Units, s'està fotent tot a Taiwan.
Per Europa, comprar Intel. i traslladar-la a Europa. Ficar-la a Suècia o a Finlàndia, que ell havia el Motorola.
Finlàndia està molt a prop. Finlàndia està molt a prop de Rússia, sí.
Però, però pregunta-li als russos si volen anar a Finlàndia o no.
No,
sí, no, sí, sí, a Finlàndia els russos no...
No.
No es porten bé uns i altres. Vale, doncs,
si ja s'ho van trobar, ja s'ho van trobar a Finlàndia.
Si algú vol saber més, que miri la guerra d'hivern de Rússia i Finlàndia i aprendrà un parell de coses de perquè els finlandesos són més homes que no per els russos.
I perquè Finlàndia és un estat independent.
Evidentment.
No, i perquè és independent. Sí, sí, I bueno, Finlàndia i de pas Noruega i Suècia, perquè si no s'haguessin quedat tot.
Exacte. Bueno, i els noruecs. En fi, és una història una mica llarga. No sé si teniu algun tema. Tenim moltes propostes, moltes del cine.
Ah, sí.
En aquests dies.